La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeu de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Saludamos a Toni Peruga, que nos comunicará su reflexión sobre la situación actual de Venezuela.
Volien fer una condena cap a qualsevol alçament armat, en este cas militar, que s'ha donat en Venezuela. Pensem que la solució no són les armes, i menys les militars, i que la solució és donar-li la veu al poble i que el poble, com a Catalunya i com a tot arreu, decidisca el seu futur. Amigues, amics, una altra vegada més estem en una nova edició del Déu de Santa Teresa. Al programa d'avui començarem amb Lletres a València, on Josep Martínez ens parlarà de llibres i de música. Seguidament, a Nucli Central, David Testal entrevistarà a Sílvia Cortés, portaveu de la campanya València no està en venda. Continuarem amb un clàssic del nostre programa, Músiques d'un país clandestí, que ens presentarà Adeli Martínez. Per a concloure, vos contarem la programació que trobarem els darrers dies a la casa i Josep Martínez mos contarà els tallers que podem trobar també així. Passem ara a l'espai Lletres a València, Josep Martínez.
Bona nit, Toni. Torna a la secció Lletres a València amb la ressaca de la Fira del Llibre. Hem estat molts dies remenant. Tindríem 1.000 temes dels quals parlar, 1.000 llibres que triar. Així que se'ns ha corregut, per exemple, parlar de llibres sobre música fets a València o sobre música valenciana. Perquè just els últims mesos han eixit un grapat. Comencem pel llibre Miles de Muchachos, una crònica oral del punk en València, de Eduardo Guillot, dels crítics més reconeguts. Està publicat per l'Institut Valencià de la Cultura i, com diu el mateix subtítol, és una crònica oral, un seguit d'entrevistes que Guillot ha anat ordenant i que dona veu justament i només a els components de les bandes més rellevants, com poden ser Interterror, Generació 77, NES, Seguretat Social, La Morgue, Sade, Éxtasis, Las Terribles o Cómplices. Un altre llibre, que no és exactament una novetat, és En Éxtasis, el Bacalao, Bacalao com a contracultura en Espanya, de Joan Oleaque, publicat per Berlín Libros. No és exactament una novetat, perquè este assaig periodístic ja es va publicar l'any 2004 en català i ara apareix actualitzat i traduït al castellà. És, per descomptat, el primer anàlisi d'aquest fenomen des d'una perspectiva, diguem-ne, sociològica. Els inicis, les conseqüències que perviu encara, tot això amb la traça d'Oleaque, que és un bon periodista. Una altra reedició, la música popular de Vicent Torrent, és ja un clàssic, va aparèixer fa 29 anys i ara arriba una nova edició amb introducció també de l'autor. Està publicat per la institució Alfons el Magnànim. Per una banda, Vicent Torrent, que tots coneixereu per ser un dels components del grup Altai, convida a realitzar un viatge pels escenaris de la música tradicional valenciana, però per una altra, i és la part més interessant, explica la nostra actitud actual cara a la música popular, la música folk, perquè aquesta música ja no apareix en el seu context històric propi, perquè la societat de la qual era expressió desaparegut, i ara recobra unes funcions diferents. És, per una banda, un objecte cultural que mereix ser preservat, i després està connectat, continua connectat amb l'expressió de la identitat col·lectiva, que pot anar renovant-se, per exemple, a través d'aquella riproposta que ells mateixa des del TAI llançaren. Passem a la ficció, un llibre que arriba directament a la Fira del Llibre, és Temps de Rock and Roll, publicat per Drassana. És un llibre de Miquel Torres, un escriptor que estima el rock i que panuga amb diverses històries breus per a crear una novel·la, la primera que publica després de diversos llibres de relats, com Els Diumenges o Low Cost, que, per cert, tots dos llibres els hem presentat a Carrevolta. I ja, finalment, per tindre una visió global, l'editorial Litera, que és de València, publica ja fa un poc més de temps, en el 2018, una història il·lustrada del rock. Els textos són de Susana Monteagudo i les il·lustracions de Luis de Mano. I esta història del rock explica això: bandes, festivals, cançons i àlbums imprescindibles, tribus urbanes, estils, discogràfiques, tot per a fer-se una idea general.
Nucli central, anem a parlar d'habitatge i territori, que ens conduirà David Estal. Bona vesprada, David.
Bona vesprada. Avui tenim amb nosaltres a Sílvia Cortés. Ella és una de les portaveus de la campanya València no està en venda. Bona nit, Sílvia.
Bona nit.
Haureu vist molt de vosaltres cartells a la ciutat de València anunciant una manifestació que hi ha demà, dia 11. Aquesta està organitzada per la nostra entrevistada i avui l'hem convidada per a que ens contés un poquet al voltant de la propera manifestació.
Aquesta manifestació és com si fos el final d'una campanya que s'enceta fa un parell de mesos, però que venim preparant des de setembre-octubre, en el qual hem volgut juntar dues preocupacions prou greus i dos problemes grans en la ciutat de València, com són l'habitatge i el territori, no? D'una banda, el problema de l'habitatge, els preus de lloguer, el turisme, què està passant ahí, i d'una altra banda, què està passant també en el territori, perquè malgrat que hem canviat de govern i suposa, no?, o es pressuposava que anaven a tindre una defensa més important del territori, ens hem trobat en que n'hi ha un montó de plans urbanístics i païs que estan posant-se en marxa per a la construcció de nous edificis i destrucció de l'horta.
Conta'ns qui està darrere de València no està en venda.
Principalment la trobada de la xarxa de col·lectius de barri o d'assemblees de barri d'entre barris que treballa a la ciutat de València, sobretot en el tema de l'habitatge, i d'altra banda per la plataforma de Per l'Horta, que aglutina a tots els col·lectius o entitats o territoris que tenen problemàtiques en el tema del territori, de la defensa de l'horta, de protegir el medi ambient. Ja des de l'any passat que venim dient fa falta aquestes dues temàtiques sobre la taula i treballar conjuntament. I a hores d'ara tots els col·lectius que treballem ahir al voltant d'aquestes dues entitats, però a més és que a la campanya s'han sumat o han donat suport un centenar de col·lectius.
Aquesta és una iniciativa ciutadana. Molts de vosaltres haureu vist també cartells als balcons de veïnat en perill d'extinció, pintades "Tourist go home", etc. No és un problema només local. El tema del turisme que ha derivat, entenc, en aquesta qüestió del territori i de l'habitatge. Com a xarxa, esteu treballant també amb el govern en el sentit de si us heu reunit amb ells, heu ficat això sobre la taula?
Un matís és que jo diria que el turisme no és l'agreujador d'això, sinó que és una part més. Ara mateix hi ha un problema de l'habitatge molt greu que engloba, entre altres coses, el problema del turisme. El territori és com alta defensa que hem de fer més per a poder defensar un model de ciutat sostenible i ecològic. Des de la campanya no hem fet reunions en l'Ajuntament perquè és una campanya molt específica, molt concreta, i en la que treballen tants col·lectius que seria un poc complexe, però des de Per l'Horta sí que s'han fet reunions, etc. I des d'Entre Barris, la veritat que se'n troba diverses vegades en part de l'Ajuntament o membres que estan per ahí treballant, sobretot qüestions de l'habitatge.
I centrant-nos en el tema de l'habitatge, parles que aquesta és una problemàtica prou àmplia. Ens podries donar unes pincellades per a contextualitzar-nos?
Jo crec que hem de mirar un poc enrere. Quina és la situació de l'estat espanyol i de la ciutat de València en concret, però crec que està com molt englobat en l'estat. Veure que és una problemàtica que ja fa molts anys que està damunt de la taula, ho ve de vivienda, no? Que ja ve de fa anys, després el tema de les hipoteques, quan la crisi... Tot això, doncs, hi ha un problema de, per una banda, de necessitat d'habitatge, que abans se feia comprant una propietat. Quan ve la crisi, la gent deixa de comprar-se propietats perquè l'estan desnonant de les seues cases per impagament de les hipoteques, perquè ha hagut una crisi econòmica, no podem pagar degut a la precarietat a la que estem sotmeses. Els bancs comencen a acumular habitatge, la gent tiene que deixar els seus pisos, no comença altres hipoteques perquè també ningú li les va donar, la gent comença a llogar. Ara n'hi ha moltíssima gent que intenta anar-se'n de casa perquè és jove i ja se'n va de casa, famílies que ja no van a comprar-se una casa perquè és impensable i que comencen a llogar. Claro, n'hi ha una forta demanda de lloguer. Què passa quan te trobes en aquest mercat de l'habitatge? Doncs que n'hi ha moltes cases que no estan en aquest mercat perquè estan buides o que tenen els bancs en propietat perquè tenen moltes propietats que han quedat ahí apartades. La Sareb, per exemple, té també moltes finques abandonades i deixades. Construccions a mig fer per la crisi que no s'han fet. I molta gent propietària que té també abandonades les seues cases. De fet, les últimes dades són del 2011, segons el INE, quasi un 30% de l'habitatge buit. Que realment, per altres dades, se veu que en realitat és entre un 5 i un 10. Però és que en la ciutat de València ja parlem de 10.000 vivendes, no? Entre 10.000 i 40.000, deien les dades, però és una barbaritat. Igualment, a l'encarir-se el preu del lloguer perquè les immobiliàries, els bancs, els fons d'inversió, les OCIMIs i una amalgama, no, ahí de gent està començant a invertir en aquest mercat, el preu s'està encarint. Entonces estem parlant d'entre un 25 i un 40% d'encariment del preu del lloguer des del 2015 al 2018. Estem parlant d'un preu mitjà ara en la ciutat de València de 600 euros. Però una família en un sou que no sé si aplega 1.000 euros, un pis de 600 euros és més de la meitat del seu sou. I a tot això se suma el tema del turisme, que la ciutat de València està molt enfocada ara mateixa també en la seva economia a basar-se en el turisme. Pisos turístics que fan que molts altres pisos ja no estiguen en el lloguer, un munt de coses que fan que n'hi ha un munt de cases buides, poques cases a lloguer i molt cares, i moltíssima gent que ja no està sent expulsada perquè no paga la hipoteca, està sent expulsada perquè no pot pagar el lloguer. Llistes de l'Ajuntament de gent que necessita vivenda social llarguíssimes sense que li la donen, un poc és això.
Recentment ha tornat a eixir, de fet, de l'Ajuntament de València les ajudes al lloguer, també estan per part de la Generalitat. També hi ha un pla que s'ha fet des de la regidoria de vivenda a nivell d'un pla de la ciutat, de l'habitatge. Tota aquesta qüestió no serveixen, entenc, per a pal·liar un poc el que estàs comentant?
Sí que hi ha voluntat de l'Ajuntament o de la Generalitat d'intentar... A veure, saben que hi ha un problema. Administrativament va tot molt lent, és molt complicat, però donar diners, ajudes al lloguer, el que provoca no és que els lloguers deixen de pujar. En realitat, tu estàs ajudant a pagar un lloguer que l'any que ve va tornar a pujar. Tindràs que incrementar l'ajuda del lloguer i aquests diners que tu estàs donant per a l'ajuda no són per a tu, són per a la persona o la entitat propietària del teu pis. Ajuda a seguir dinamitzant i ser mercat. Entre barris o la campanya intentem defensar és que hem d'intervindre i ser mercat perquè l'habitatge no pot ser una mercaderia, ha de ser un dret. I quan n'hi ha tantes persones que no poden tindre aquest dret o poden cobrir-lo un bé de primera necessitat, vol dir que algú estem fent mal. De fet, la Unió Europea, la ONU, ha denunciat a l'Estat espanyol perquè l'habitatge és un mercat i no és un dret.
Has nomenat Entre Barris com un dels col·lectius que està dins de la campanya. Conta'ns un poc sobre aquest col·lectiu, perquè des de fa temps ve sonant molt en la ciutat, és una mena de segona generació d'associació, supera un poc la xarxa de les associacions veïnals i se'n va un poc tacant tota aquesta ciutat. Què esteu fent des d'aquest col·lectiu?
Entre Barris naix farà 2 anys i mig, més o menys, de un poc la necessitat d'alguns barris de trobar-se en altres barris, assemblees de barri majoritàriament, per parlar, de veure quines problemàtiques n'hi havia a la ciutat. Se n'adonarem que era l'habitatge un dels problemes més greus, no? Encara que també tractem, per exemple, en Benimaclet el tema del pall i estan dins. Al final està tot un poc entrellaçat. Estem defendent que n'hi ha habitatge buit, no anem a construir-ne més, anem a intentar facilitar que aquest habitatge se pugui viure ahí, vivenda social, cooperatives, etc. De fa 2 anys la xarxa ha crescut i ara som 5-6 barris que estem de manera continuada i que inclús alguns que no tenien assemblea de barri han creat la seva assemblea de barri. Parlem d'Espai Veïnal Cabanyal, la Saïdia Comuna, que així recentment, Veïnat en Perill d'Extinció nascit de Ciutat Vella, Orriols, que participen no tant com a assemblea de barri, però com a entitats que estan treballant en el barri, Russafa Veïnal, que també es va formar l'any passat, i Benimaclet, Cuidem Benimaclet, que ara està constituïda com a col·lectiu.
Em fa prou curiositat els noms que tenen aquests col·lectius. Com passem del Salvem als Cuidem o als Comuns? Hi ha un canvi de model en tot això?
Sí que n'hi ha un canvi, igual era necessari. La veritat és que moltes associacions de veïns dels barris n'hi ha gent molt major, no n'hi ha hagut un canvi generacional. També tenen un enfocament que igual les noves generacions no estem veient igual, perquè igual n'hi ha molta preocupació perquè tot estigui net, perquè les voreres, que nosaltres també ho creguem, no és que no ho anem a defensar, però pensem que n'hi ha problemes més greus que n'hi ha que posar sobre la taula, no? I que sí que estan condicionant un poc les nostres vides, com la turistificació que està canviant els nostres barris, que ens està expulsant dels nostres barris perquè ja no podem fer la vida que fèiem, o el tema de l'habitatge, o el tema de la destrucció de l'horta. Per dir un exemple, Salvem el Cabanyal ha fet una lluita molt, molt forta perquè no enderrocaren les cases i perquè mantingueren el teixit del barri urbanístic, però igual s'ha quedat ahí, no? Ara que n'hi ha que plantar cara a altres problemes, igual no estan donant la talla esta o altres associacions.
Sílvia, la veritat que a mi s'entusiasma que ens contes totes aquestes reivindicacions i que es nota les vostres preocupacions. Ens agradaria, per anar tancant, que recordares on serà la manifestació, l'hora, etc. i fins i tot on la gent pot veure tota aquesta informació que ens estàs donant.
La manifestació és aquest dissabte a les 6 de la vesprada al parterre. Convidar a tot el món a que vinga, i si té curiositat per veure què és el que defensem, que ens busque per les xarxes, en Twitter, en Instagram, en quasi totes, que busque Valencianos tan venda i ahí pot trobar tota la informació i adherir-se si vol a la campanya.
Bona nit, Sílvia.
Bona nit, gràcies.
Bona nit a tots i totes. Avui hem tingut a Sílvia Cortés, una de les portaveus de València en Venda. Recordeu, demà dissabte, a les 6 de la vesprada del parterre, trobareu un bon grapat de col·lectius en defensa d'aquesta ciutat.
Passem ara a un clàssic de nostres espais, Músiques d'un País Clandestí. Bona nit, Adeli Martínez.
Hola, Toni. Xavier Benedito Casanoves, conegut com a Xavier de Bétera, és un dels grans referents del cant valencià i tradicional del panorama actual. Aquest estil de cant el porta a la sang, ja que és de la nissaga del Xiquet de Bétera. Comença el seu aprenentatge als 7 anys, ja en fa 20, i ha arribat a convertir-se en el primer professor de cant valencià en el conservatori. Ara Xavier de Bétera dona un pas més enllà i s'endinsa en el folk contemporani. Després de més d'any i mig de treball exhaustiu i d'investigació i gravació, fa 2 mesos neix Emprentes, on molts professionals d'aquest àmbit han anat deixant el seu segell. El disc, produït per Paco Lucas i Néstor Mont, consta de 13 peces inèdites on s'ha intentat que tot el País Valencià estigués representat. I donat que participen instrumentistes variats i de diversos indrets de l'Estat, com Kepa Junquera, Eliseo Parra, Vanessa Muela o Efren López, s'ha creat un folk amb aire ibèric i amb gran intensitat i diversitat d'instruments. A Emprentes podem escoltar, per tant, una gran varietat d'estil cantats predominantment en valencià. Trobem seguidilles d'Hortunes i Vallanca, una banera de la Vall d'Uixó, la Molinera de Segòvia, cant d'estil de l'Horta, un gos del Vallès, un bolero de Xàtiva o unes seguidilles de Llucena com les que ara anem a escoltar. Seguidilles d'Estimar.
Dir-te t'estime val una cançó. Per a dir-te t'estime val una cançó, com un ram de paraules fan olor les flors. Per a dir-te t'estime val una cançó, com un ram de paraules les fan olor les flors. Per a dir-te t'estime val una cançó, deixes mil de fet els versos que perfumen el silenci. Deixes mil de fet els versos i de flames tot l'incendi. Que m'assocarra les brases, eres la xica més guapa del teu carreró. Quan passé per ta casa et miré de gaidó. Quan passé per ta casa et miré de gaidó, que el carrer fa una S i tomba el cantó. Quan passé per ta casa et miré de gaidó, que el carrer fa una S i tomba el cantó. Passé per ta casa, aniré de gaidó, i si me mires al sud, se m'erissona al cabell. I si me mires al sud, la vergonya és un martell que va de gall en colpeja, que va de gall en colpeja, com en trob una carcassa damunt d'un castell. Aquestes coses he collit l'amor. Per a dir aquestes coses he collit l'amor del jardí que a les fosques m'il·lumina el cor. Per a dir aquestes coses he collit l'amor del jardí que a les fosques m'il·lumina el cor. Quina basca en l'aixeta fresca de la font, si tinc set m'acompanyes i bebem el dos.
Ara vos contaré la programació que tindrem a la casa els propers dies. Divendres, dia 10, a les 20 hores, inauguració de l'exposició Jardí Revelat, de Pilar Blat, del 10 de maig fins al 10 de juny. Horari de visita de dilluns a divendres de 6 a 9 i els dissabtes de 7 a 9 de la vesprada. Divendres, dia 10 de maig, a les 20:30 hores, teatre. Impromaclet, teatre d'improvisació. Tornem al nostre espai a omplir-lo de divertides i improvisades històries, creades per les seues botxes menys en la col·laboració del nostre estimadíssim públic. Donació de 4 euros. Dilluns 13 de maig a les 22 hores, música, sentiment flamenc. Tots els dilluns, flamenc en directe amb el cant de Tomàs de los Cariños i Juan Pilar a la guitarra. Més altres artistes convidats. La donació en aquest cas són de 7 euros amb una canya. Dimarts, 14 de maig, a les 19 hores, llibres. Presentació del llibre de memòries No inútilment, amb la participació de l'autor Vicent Torres Castejón. El divendres 17, a les 19 hores, més llibres. Presentació del llibre Acord del Botànic, d'Antonio Montiel i Gonzalo Guillem. Dissabte, dia 18, a les 22 hores, música. Actuació del grup de blues Crimea Alaria. El dilluns 20, dimarts 21 i dimecres 22, a les 18 hores, una nova edició de PIM of Science. És un festival de ciència a nivell internacional i gratuït que cada any t'acosta als millors investigadors als bars durant 3 dies del mes de maig. Divendres 24, a les 19 hores, més llibres. Presentació del llibre Veus de postguerra, Alcira 1939-1959, coordinat per Marc Ferri, un treball escolar de fotografies i fonts orals. Dissabte 25, a les 11 del matí, taller. Taller de dinamització comunitària, dirigit tant a professionals i activistes de l'acció social com a públic general, interessat en la participació ciutadana, la mediació i la cohesió de la societat, impartit per Sergio Cifuentes, sociòleg. Si voleu confirmar l'assistència, és al telèfon 605 95 61 34 o per mail sergiocifuentessanchez@gmail.com. Josep Martínez mos contarà els tallers que podem trobar també així.
En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual està dividit en quatre sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96392 2088. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda, els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en dos horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vulgui apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8:30, per a qui estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibre a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts, té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11:30 i l'aportació és de 15 euros al mes.
No oblidem que el futur de la nostra ciutat depèn de nosaltres. No ens donen moltes possibilitats de parlar, ara sí que la tenim. El 26 parlem.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les pistos en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte